Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. 81 dones estan protegides a les Balears pel sistema de seguiment telemàtic que ha de garantir que les ordres d'allunyament interposades a víctimes de violència de gènere o sexual es compleixen. Són les conegudes com a polseres antimaltractament i sobre les quals aquests darrers mesos hi ha hagut polèmica per mort dels errors puntuals en el seu funcionament. En declaracions a IB3 Ràdio, Joaquín Andrés, titular del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Palma, defensa mesures judicials com aquesta, però reconeix que 20 anys després de l'entrada en vigor de la llei integral de protecció contra la violència de gènere, encara queda molt per fer.
Quizá deberíamos de considerar que serían menos factibles los supuestos de comportamientos violentos por un problema de haber asumido mucho más la condición de igualdad entre hombres y mujeres. I, sin embargo, en la pràctica no vemos esta realidad.
Amb el que d'un any, 38 dones a tot l'estat espanyol han estat assassinades per la seva parella o exparella. Un d'aquests crims va ser el mes de març, a Puigpunyent, a Mallorca. Ho explicam aquest dimarts, dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, en què hi ha també altres qüestions destacades de l'actualitat. Sense acord entre els sindicats i el govern central sobre l'increment dels salaris dels funcionaris.
En joc també hi ha l'equiparació del plus de residència dels treballadors de l'Estat a les Balears amb els de les Canàries. Les parts continuaran negociant dimecres en una nova trobada.
Inspecció de Treball ha fet d'havers 16.400 actuacions en el darrer any. La majoria han estat irregularitats en la contractació.
Per això el govern ha anunciat una campanya contra la contractació fraudulenta a temps parcial. D'altra banda, la sinistralitat laboral durant l'estiu ha baixat. Entre juliol i setembre hi ha hagut un miler d'accidents manco que l'any passat.
I el govern central ha habilitat 13 dies més de pesca per a les barques d'arrossegament de la Mediterrània per garantir l'abastiment de peix i de marisc per les festes de Nadal.
El president de la Confraria de Pescadors de les Balears, Domingo Bonin, assegura que, tot i aquestes restriccions, els pescadors havien planificat l'any per poder abastir peix fresc en les dates més assenyalades com les de Nadal.
Gestionar semisèrie és molt complicat i 140 dies a lo llarg d'un any és complicat de gestionar i de repartir. El seient intentava ser molt efectiu en quants dies de la manera que els empleava. L'estiu són bones èpoques, les festes de Nadal...
I l'acusada per l'incendi mortal de Ses Païsses, a Eivissa, nega que anés al domicili de la víctima per calar-hi foc.
Isabel Castaño va declarar ahir al judici i va respondre només les preguntes de la seva advocada. Negar que la nit dels fets s'acostés al domicili de la víctima a Ses Païsses, tot i els enregistraments de diverses càmeres que la situen en aquella direcció.
¿Usted se reconoce en esas imágenes?
En algunas, solamente en algunas.
¿Podría especificar en cuál?
En algunas que se me ve claro. Però no tant no se ve nada.
Ara serà el jurat popular qui iniciï la deliberació i dictamini la innocència o culpabilitat de l'única sospitosa.
I el Consell de Ministres cessarà avui el fiscal general de l'Estat l'endemà que Álvaro García Ortiz hagi presentat la renúncia.
Ara bé, es manté la incògnita sobre si la reunió d'aquest dimarts proposarà ja un substitut. En aquests moments, el govern de Pedro Sánchez cerca noms. S'espera que García Ortiz continuï en funcions fins que se n'anomeni un de nou.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui a hora baixa el partit d'anada dels vuitens de finals de la Champions. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Dia de Champions pel Palma Futsal, que cercarà contra el Hitkif ucranià quan siguin les 6. Un resultat favorable per agafar avantatge en l'eliminatòria i sentenciar en el partit de tornada divendres dia 5 a Sant Moix el bitllet pels quarts de final. El partit el podreu seguir en directe avui a partir de les 6 a IB3 Ràdio. I el campió del món de ciclisme en pista, Albert Torres, va rebre ahir un homenatge per part del Consell de Menorca al Casino 17 de gener de Ciutadella per la fita esportiva aconseguida just fa un mes.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada amb vent i pluja a les illes i hi ha vist groc activat per mala mà a les Balears. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que de nou torna a ser molt ventosa. Tindrem una forta entrada de vent de mestral i de tramuntana, i això es notarà en el panorama marítim a la costa més exposada i predominarà la maregassa. Per tant, un panorama marítim bastant complicat el que ens espera avui. D'altra banda, aquest vent de mestral i tramuntana també ens fa arribar aire fred provinent del nord d'Europa, i això farà que avui la baixada en el termòmetre es torni a fer notar, esperant que la màxima en aquesta jornada giri entre els 13 i els 18 graus aproximadament. I quant al cel, tot i que ara mateix tenim precipitacions que afecten arreu del territori, esperant que tant a Mallorca com a les Pitiuses aviat comencin a aturar, tot i que a Menorca podrien tenir una major persistència. Al llarg del dia podrà ploure estones i a redols, tot i que allà on ho faci ho podria fer en certa intensitat i fins i tot en presència de calabruix. Ara mateix tenim a Mallorca 11 graus a Manacor, 14 a Inca i 15 al Port de Sóller. A Menorca 11 graus a Calamorell i 13 a Mahó. I a les Pitiuses 13 graus a Sant Carles i 15 a Eivissa.
I són ara les 7:05. En Rafa Andrés al control tècnic i a Mansell López, Toni Escanelles i Caterina Bany. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui en el 25è Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, vos explicam que a les Illes Balears hi ha 81 dones protegides pel sistema de seguiment telemàtic per garantir que les ordres d'allunyament a víctimes de violència de gènere o de violència sexual es compleixen. Són les conegudes com a polseres antimaltractament. Aquests darrers mesos els errors puntuals en el funcionament han aixecat polèmica. El jutge Joaquín Andrés, titular del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Palma, ha explicat en declaracions a IB3 Ràdio que s'instal·len en casos en què un investigat ja ha complit en diverses ocasions un ordre d'allunyament que sol ser de 500 metres.
En el caso de que esa distancia, por cualquier circunstancia, sea inferior, provoca el salto de una alarma que va a la central y que esta, a su vez, la repite a la policía para así, en su caso, procede la intervención immediata.
A les Illes s'aproven més de 1.300 ordres d'allunyament cada any. En casos reiterats d'incompliment es pot arribar a prohibir a l'investigat viure en un municipi, en una illa o dictaminar-ne l'ingrés a la presó.
Les mesures judicials són importants, però els experts defensen també una aproximació a la violència masclista basada en la prevenció i sobretot en l'educació. 20 anys després de l'entrada en vigor de la Llei Integral de Protecció contra la Violència de Gènere, el jutge Joaquín Andrés afirma que encara queda molt per fer.
Quizá deberíamos de considerar que serían menos factibles los supuestos de comportamientos violentos por un problema de haber asumido mucho más la condición de igualdad entre hombres y mujeres y sin embargo en la práctica no vemos esta realidad.
També adverteix que el canvi normatiu recent, que fa que els jutges especialitzats en violència de gènere hagin d'assumir més competències, per exemple, la instrucció de casos d'agressió sexual, pot agreujar la sobrecàrrega de feina.
Veremos a ver si podemos dar la misma respuesta que veníamos dando hasta ahora, que en algunos casos, y no lo digo por el Partido Judicial de Palma, donde creo que estamos suficientemente dotados, al menos a fecha de hoy, pero en algunos otros partidos judiciales sí se va a poder dar la respuesta necesaria a les mujeres víctimes de violència de gènere.
A les Balears hi ha d'haver 34.000 dones en seguiment integral en els casos de violència de gènere, Biogen.
I enguany, 38 dones a tot l'estat han estat assassinades per la seva parella o exparella. Un d'aquests crims, recordem-ho, va ser dia 20 de març a la localitat mallorquina de Puigpunyent.
Les morts, els homicidis, són només la punta de l'iceberg, que explica Margalida Moll, del Lobby de Dones.
Hi ha tot aquell lloc que és sutil, diguéssim, en comentaris, en micromasclisme, sumós sexista, a mesura que se va incrementant, se va fent més visible tot el que serien possibles ja indicis d'inicis de violència psicològica, violència econòmica i tot el que fa referència, per exemple, ja a part de la violència física.
També insisteix en la necessitat de fer feina en la formació i prevenció.
És molt important la implicació de la societat davant la sospita de l'entorn de la dona, de la família, de l'àmbit social, de l'àmbit laboral, visualitzar o, diguéssim, en tothom som corresponsables.
Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, no deixa rastre la factura del telèfon, però s'ha d'eliminar del registre de cridades.
També el Ministeri d'Igualtat ha presentat una campanya centrada enguany en la violència vicària, la que el maltractador exerceix sobre l'entorn afectiu de la dona per fer-li mal, com per exemple sobre els seus fills.
Ojalá quieras pasar el resto de tu vida con él, porque si no Matías se va a poner muy triste y nunca más verás tu tesoro.
És un vídeo fet amb motiu de l'elaboració imminent de la primera llei del món específica per combatre aquest tipus de violència masclista. Enguany, tres menors han estat assassinats en casos de violència vicària. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Se ha cobrado la vida desde que hay registros de 65 niños y niñas. Este mismo año, 3 niños y niñas han sido asesinadas por violencia vicaria.
I precisament per continuar en salt la veu i visibilitzar la lluita, avui s'han organitzat diverses manifestacions a les Balears. A Mallorca, les dues que es preveuen més multitudinàries són a Palma.
I totes dues parteixen a les 6:30 de l'hora baixa. Una organitzada per la coordinadora transfeminista que surt des de la Porta Pintada i l'altra pel Moviment Feminista de Mallorca des de la plaça d'Espanya. A Menorca, Mahó, es farà una manifestació que sortirà a les 8 dels jutjats, es llegiran els noms de les assassinades i se simularà un funeral d'estat, motiu pel qual s'anima els participants a vestir-se de negre. I a Ciutadella, la manifestació organitzada per la CGT començarà a les 7:30 a la plaça de Ses Palmeres. A Eivissa es farà una concentració a les 6 de l'hora baixa al Parc de la Pau i es llegirà un manifest a les 8. I a Formentera serà tot més prest, a les 4 del capvespre serà la concentració a la plaça de la Constitució.
I també amb motiu del 25è, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el govern ha retut homenatge a 6 entitats de les illes que fan feina en la seguretat i en la protecció de les víctimes de la violència masclista.
Ha estat durant un acte institucional en què la presidenta del govern, Marga Proens, ha reclamat una protecció efectiva per a les víctimes.
Una protecció que precisament enguany hem de reivindicar i reclamar, que ha de ser efectiva, que no ens podem permetre escletxes, que quan passa això, els responsables no podem minimitzar aquests efectes ni desentendre'ns.
Entre els guardonats hi ha la Unitat de Protecció Familiar de la Policia Local de Palma, la Guàrdia Civil de Menorca i la seva sala amable, el punt d'informació de Formentera, el centre de crisi d'Eivissa per a dones que han patit violències sexuals, el servei de 24 hores de l'IBE Dona i la FELIP. D'ençà que va començar els registres el 2003, 1.333 dones han estat assassinades en mans de les seves parelles o exparelles a tot Espanya, 46 a les Balears, la darrera, na Joana, de 79 anys, a Puigpunyent el passat mes de març.
D'altra banda, el PSIP ha demanat al Partit Popular unitat i fermesa en les polítiques contra la violència vers les dones. La responsable d'Igualtat del partit és Milena Herrera.
Demanar a totes les institucions i molt especialment a la dreta de la senyora Proens que facin un esforç addicional, perquè el que estan veient és que s'estan descafeinant totes les polítiques d'igualtat i totes les polítiques contra la violència masclista que s'havien treballat molt durant la passada legislatura. Ara tenim més pressupost que mai, tenim aquest acord polític que ens hauria, com dic, de concernir a tots i el que trobam és que hi ha mesures que s'estan retardant i que s'estan desdibuixant aquestes polítiques.
Per cert, avui al Parlament a les 8:30, just abans del ple, es farà un acte institucional en record de les víctimes de violència de gènere. Un pla del Parlament que estarà centrat avui en mobilitat, habitatge i també en residències. Compareixeran els consellers d'Habitatge i de Mobilitat, José Luis Mateo, i de Famílies, Sandra Fernández, i tot mentre el PP i Vox tornen a negociar el decret d'acceleració de projectes estratègics des de la setmana passada. Un decret que, recordem, va tombar Vox al Parlament perquè els populars no varen acceptar la proposta de vehicularitat del castellà a l'escola que va fer Vox. Marta Puyalto.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, assegura que els dos grups han reprès les negociacions per recuperar aquest decret, que també tornaria a preveure l'encaix legal per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
Seguim negociant el global del decret d'acceleració que vots per caprici de la senyora Canyadas mor va tombar. Els detalls de la negociació, perquè som els primers interessats en que surti bé, ja saben que els anunciarem.
Una postura que contrasta amb les declaracions de Vox, però també dels socialistes, quant a una altra negociació que està en marxa amb el govern, la del sostre de despesa no financera, que permetria la tramitació d'uns nous pressupostos. Les dues úniques formacions que han accedit a parlar-ne estan convençudes que l'executiu de Proens no té cap intenció d'arribar a un acord. El portaveu socialista Iago Negreira i la de Vox, Manuela Canyadas, es mostren perplexos davant l'estratègia negociadora del govern.
Jamás he visto una negociación así, jamás, que es intentar por todos los medios que no se acuerde, incluso aunque te lo pongan fácil, aunque te digan, mira, vamos a aprobar leyes que prometió Proens, pero es que ni así. Lo que quieren es, como sea, que no haya un acuerdo.
Nos llama poderosamente la atención que el Partido Popular busque un acuerdo de techo de gasto y presupuestos con el Partido Socialista, con el mismo PSOE que ha gobernado Baleares durante 8 años y ha destrozado nuestras islas económicamente hablando.
I Més per Mallorca acusa el govern de defensar interessos partidistes en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera amb el govern espanyol. Lluïsa Pestegia creu que PP i PSOE estan alineats amb la intenció de mantenir l'statu quo i no per aconseguir un repartiment més just entre autonomies que serviria, diu, per invertir més en l'estat del benestar.
Significaria que cada any podríem construir 90 escoles. 90 escoles cada any que no construïm perquè el Partit Popular i el PSOE no volen canviar el sistema de finançament.
El Parlament commemorarà el 25N aquest dimarts amb un acte al qual tots els grups han confirmat l'assistència.
I el Consell de Mallorca ha aprovat de manera inicial els pressupostos per l'any que ve per 761 milions d'euros, un increment del 10% respecte dels d'enguany. Ha estat amb els vots en contra de l'oposició, uns comptes que l'equip de govern destaca com els més socials i els més elevats de la història. Els grups d'Esquerra, també el PI, critiquen el que consideren una submissió del PP a Vox. Són la portaveu socialista Catalina Cladera i el president del Consell, Llorenç Galmés.
Hem de fer molt més esforç per combatre les desigualtats que s'estan produint en aquesta terra. No són els pressupostos més socials i, a més, estan tenyits de racisme per mandat de vot.
Davant les crítiques infundades de vostès, les mentides interessades i una oposició totalment irresponsable instal·lada en el renou, aquest equip de govern conforma un pressupost complint amb la paraula donada i fent possible que Mallorca avanci després d'anys d'inacció.
Són ara les 7:16.
Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho dèiem als titulars sense acord a la reunió entre el Ministeri de Funció Pública i els sindicats per negociar l'increment salarial dels funcionaris. En joc també hi ha l'equiparació del plus de residència dels treballadors de l'Estat a les Balears amb els de les Canàries. Les dues parts continuaran negociant.
Així és, el govern central proposa ara una pujada de l'11% en 4 anys. El principal escull ara per ara és el topall pels 2 primers anys, 2025-2026, en què l'increment només podria assolir el 4% i es deixaria, per tant, la resta de la pujada per a la segona part del període, segons assenyalen font de la negociació. El coordinador de l'àrea pública de Comissions Obreres, Lucho Palazzo, considera que les condicions plantejades són insuficients.
Nosotros hemos expresado arriba en la mesa que no entendemos ese bloqueo, que creemos que hay margen para subirlo, que la economía está creciendo, que todos los indicadores dicen que la economía va mucho mejor en nuestro país y no entendemos que los empleados y las empleadas públicas estén resignados a estar por debajo de las demás subidas, tanto como en el ámbito de las pensiones, que se suben al 2,7, como en el ámbito privado, que la media de la subida de los convenios colectivos está fijado en el 3,5.
I també està damunt la taula la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat aquí a les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Illes Canàries. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha demanat al govern estatal que tingui en compte les especificitats de les Illes. Cabré ha recordat que en l'àmbit autonòmic s'han descongelat salaris i que s'han començat ja a pagar els endarreriments.
Després també hi ha indemnització per residència per contemplar la insularitat, la doble i la triple insularitat. Pues faríem una crida també en el govern d'Espanya, que sabem que avui té aquesta reunió, a que miri la situació de Balears, que necessitem, que tenim els serveis també de l'administració general tensionats i que, pues, que s'animin a mirar un poc la feina que s'ha fet aquí perquè sí que és possible.
La proposta que ara es planteja de plus d'insularitat suposaria que els funcionaris de Mallorca cobrarien fins a 110 euros mensuals de plus de residència i els de Menorca, Eivissa i Formentera fins a 410.
I els sindicats asseguren que el 90% dels treballadors de les oficines municipals de Palma han fet vaga aquest dilluns. Mig centenar s'han concentrat a les portes de l'oficina d'atenció al ciutadà de Cort, l'única oberta al públic. Una convocatòria que també han seguit els treballadors del 010, el telèfon d'atenció ciutadana municipal, que aquest dilluns només ha tingut 2 empleats atenent.
Reclamen més personal, també més mitjans i millores en els sistemes i més formació per atendre justament els ciutadans en unes oficines on en algun cas es registren esperes que superen 1 hora i 10 minuts. Mateu Terrassa és el delegat d'UGT a l'Ajuntament de Palma.
el ciudadano, como es normal, se queja, y el funcionario que hace, que también es ciudadano, quiere arreglar, pero no puede. La impotencia de no poder arreglar y dar un buen servicio al ciudadano porque hay un caos en el ASOACS. Y es cara al público. El problema es que es cara al público y es difícil.
El batlle Jaime Martínez assegura que el consistori està compromès amb els seus treballadors i diu que estan avaluant en aquest moment tots els llocs de feina del consistori.
Jo ho lament profundament perquè l'Ajuntament de Palma, l'actual equip de govern i jo com a batlle, és la primera vegada que, a més, hem oferit una millora del 50% del complement específic a les OACs, que no és suficient, però és que legalment mos permeten aquests moments i tenim prevista una valoració de llocs de feina de tot l'Ajuntament previst per l'any que ve, que ja està incorporat en el pressupost.
I els treballadors asseguren que si l'Ajuntament no atén les reivindicacions, continuaran les protestes. De fet, no tenen cap reunió més prevista amb l'administració. I Telefònica ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per a 5.300 persones de les seves tres filials principals i Movistar Plus. Aquí a les Illes, un total de 180 persones fan feina per a la companyia El Darrero, que va fer l'empresa entre el 2023 i el 2024. Va acabar amb la sortida de 3.420 treballadors, un 30% manco dels més de 5.000 que proposava en començar les negociacions. Un dels sindicats que s'asseurà a negociar és UGT, la seva delegada a les Illes, Sònia Morós, assegura que estan a l'espera de conèixer la proposta de l'empresa. El sindicat, però, aposta perquè totes les baixes siguin incentivades, sobretot a través de prejubilacions i d'altres fórmules.
Este desengloba dentro del plan estratégico que se presentó a primeros de noviembre. Entonces, desde UGT lo que pedimos es, primero, que las medidas no sean traumáticas, que sean primordialmente voluntarios y que todas estas empresas estén amparadas por un convenio hasta 2030, por toda la duración del plan estratégico que se presentó.
I aquí, a les Illes, Inspecció de Treball ha fet balanç de les seves actuacions. N'ha fetes 16.400 en aquest darrer any. Gran part de les inspeccions han tingut a veure amb irregularitats en la contractació. Aina Morales.
Treball calcula que arran d'aquestes actuacions 223 contractes han passat de temporals a fixos ordinaris i 1.088 s'han transformat de fixos discontinus a fixos ordinaris. També s'han detectat contractacions temporals no adequades. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha anunciat una campanya, a més, contra la contractació fraudulenta a temps parcial.
És a dir, aquells contractes que se fan contractes a temps parcial però amb un caire un poc fraudulent perquè en el final, en les hores extraordinàries que se fan fer, en el final estan amagant una contractació a jornada completa. Abarcarem 158.759 contractes de treball.
Pel que fa a la sinistralitat laboral, durant l'estiu, l'època de l'any amb més gent fent feina i vivint a les Balears, ha baixat també. Entre juliol i setembre hi ha hagut un miler d'accidents manco que l'any passat, que en percentatge és un descens del 9,6. N'hi ha hagut 3 de mortals fins al 30 de setembre, la meitat dels quals han estat in itinere.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha habilitat 13 dies més de pesca per a les barques d'arrossegament del Mediterrani per garantir l'abastiment de peix i de marisc per les festes de Nadal. De mitjana, els bucs han sortit a feinejar 130 dies, als quals ara han d'afegir aquesta assignació de jornades extraordinàries.
El president de la Confraria de Pescadors de les Balears, Domingo Bonin, ha explicat que, tot i aquestes restriccions, els pescadors havien planificat l'any per poder abastir peix fresc a les dates més assenyalades, com ara el Nadal.
Gestionar la misèria és molt complicat i 140 dies a lo llarg d'un any és complicat de gestionar i de repartir. La gent intentava ser molt efectiu en quants dies de la manera que els empleava. L'estiu són bones èpoques, les festes de Nadal...
Recorden que fa 2 setmanes la meitat de les barques de bou menorquines estaven amarrades per reservar dies a fi de poder sortir a la mà en plena campanya de Nadal i garantir aquest peix fresc. A la taula, les confraries asseguren que els informes científics apunten a una millora de la massa pesquera, motiu pel qual confien que Europa flexibilitzi les mesures en vistes a l'any que ve.
Ministre, el que ha dit avui és que pinta millor que enguany. El 2026, pues, si s'han atrevit a mullar dies a final de temporada... és perquè la informació científica que tenen és bona, perquè si la informació científica fos dolenta, ja t'he dit jo que no haguéssim mullat dies.
El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ha assegurat que aquests dies extres permeten oferir a les tripulacions certesa, estabilitat, capacitat de planificació per afrontar amb garanties els darrers mesos de l'any.
Descartamos cualquier posibilidad que incluso en otras circunstancias me parecía muy difícil, pero en fin, cualquier posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de pescado o de marisco durante estas Navidades.
Aquesta mesura beneficia un total de 557 vaixells de la Mediterrània i els seus entorns costaners en una època clau per la venda del peix i de gran importància econòmica.
Mentrestant, els pescadors professionals de Formentera demanen que s'ampliï la reserva marina aigües exteriors al sud de l'illa per protegir espècies autòctones de les Balears enfront de grans flotes. Elena Trinidad.
La confraria de pescadors vol protegir la pesca dels menors de l'illa. Demanen l'ampliació de la reserva en aigües exteriors al sud de Formentera. Ivan Pérez Marí és el patró major de la confraria de pescadors de l'illa.
Sobretot ser el Baifondo, perquè tenim una influència d'una flota forània que ve des de la península, que hi ha els trossos que es destrossen. En aquest cas, el Baifondo està destruït o està o li afecta les barques de cerco que venen de la península per un permís especial que els hi va dar el nostre ministeri. Si nosaltres poguéssim intentar vedar, o vull dir, fer reserva es baix fons o surt de Formentera, aquestes barques no hi podrien entrar-hi.
L'objectiu és protegir espècies autòctones de les Balears enfront de grans flotes.
Sobretot per una sola espècie que se sirvi. Se sirvi ens trobam en que ha desaparegut. No és que hagi desaparegut, sinó que aquesta gent, quan arriba el moment, se'ls emporta, les reagrupa fent llum i se les emporta cap a la península. I llavors veus a peixaters d'aquí comprant a Sírvia, a la península, pescada en Baleares.
Les aigües exteriors són de competència estatal.
I arriba el moment ara de fer un cop d'ull a la premsa, començant, Toni, amb l'editada aquí a les Illes, que avui torna a parlar de justícia.
D'uns dies fent-ho, però avui es veu que va tenyida de morar, per dir-ho d'alguna manera, tenint en compte que som el 25N i que el diari és en paper, entrevista les jutgesses contra la violència de gènere. Diari de Mallorca destaca que les dues demanen més educació per prevenir, les dues que entrevisten, evidentment. Destaca també la primera passa que fa el Consell per eliminar els ajuts directes a l'OCB i a Joves per la Llengua, el titular. També en plan econòmica, última hora, parla de la pujada salarial per 100.000 funcionaris de les Illes Balears, diu que està en l'aire, de moment, fotografia pel reconeixement per part del govern balear a la gent que lliura o que lluita contra el masclisme, sobretot Guàrdia Civil i Policia Nacional. A baix, entrevista la jutgessa, que també entrevista Diari de Mallorca, que diu que la violència no n'entén de classes socials. Mallorca Diario no du res del 25N a cap racó, parla avui del conflicte laboral a Emaia. Ara Balears, per la seva banda, i continuem amb els digitals, demana a l'aire si insistir fins que s'aconsegueix mantenir relacions sexuals és o no violència, evidentment sí que ho és i després ho argumenta, i amb aquest panorama diu que hi Balears que el cunyat de Santos Cerdán va ser condemnat a Mallorca a 3 anys de presó per intentar cremar la seva dona. Precisament el periòdico segueix el judici de la dona que va incendiar la casa a ses païsses amb una persona a dins. Diu que ho nega tot. En canvi, si llegim el diari d'Eivissa, diu que admet haver sortit a passejar de matinada, i això sí que s'aproxima més a la versió de la Fiscalia. I tancam amb el Menorca, que assegura que la plantilla del Consell es repartirà 2,5 milions amb un altre plus salarial.
I de la premsa estatal, tots els ulls estan posats en Jordi Pujol.
Efectivament, avui és un d'aquells dies que ens agrada tant perquè poden comparar pràcticament la mateixa fotografia a totes les portades, només El País en treu una de diferent, però també de Jordi Pujol, i és interessant veure com enfoca cada un dels diaris aquesta qüestió. Per tant, veiem també que els diaris estatals parlen de justícia, no la deixen de costat. El País, per exemple, combina en aquest cas la renúncia de García Ortiz com a titular gros amb el judici a l'expresident de Catalunya, però des de casa seva, destaca. El Mundo, per la seva banda, divideix, mentre El País troba la portada dividida en vertical, en dues meitats, El Mundo la divideix en horitzontal. Amb els mateixos temes, hem de dir, diu a la banda de dalt que Conde Pompido deixaria, s'abarteria del Constitucional temporalment si el fiscal general hi recorre. A baix, el que diu és que tot el clan Pujol s'asseu al banc dels acusats i aporta una fotografia de pràcticament tota l'amplada del diari. ABC només parla del clan català i diu que es victimitzen davant els tribunals, però no porta més detalls amb aquesta qüestió. S'ha de llegir el diari a l'interior per trobar-los. La Vanguardia, per la seva banda, recordem que és l'únic diari que s'edita a Catalunya, per tant, especialment interessant, amb la mateixa fotografia que trobam tant al Mundo com a l'ABC, però només diu que l'audiència manté l'acusació per ell, per Jordi Pujol, i en gros que els Mossos d'Esquadra, és una altra qüestió, identifiquen en aquest cas, a través d'un programa que han posat en marxa recentment, 4.000 delinqüents a Catalunya en risc de reincidir amb els seus, amb les seves accions.
I també és el més destacat dels diaris editats aquí i a l'Estat. I són ara les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. 81 dones estan protegides a les Balears pel sistema de seguiment telemàtic que ha de garantir que les ordres d'allunyament interposades a les víctimes de violència de gènere o sexual es compleixen. Són les conegudes com a polseres antimaltractament sobre les quals aquests darrers mesos hi ha hagut polèmica per mort dels errors puntuals en el funcionament.
En declaracions a IB3 Ràdio, Joaquín Andrés, titular del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Palma, defensa mesures judicials com aquesta per reconeix que 20 anys després de l'entrada en vigor de la Llei Integral de Protecció contra la Violència de Gènere, encara queda molt per fer.
La intervención judicial únicamente tiene que devenir consecuencia de que las anteriores previsiones han fallado. Si educamos adecuadamente, esos comportamientos violentos no deberían existir o deberían de reducirse.
Enguany, 38 dones a tot l'estat han estat assassinades per la seva parella o exparella. Un d'aquests crims va ser el mes de març a la localitat mallorquina de Puigpunyent.
I sense acord entre els sindicats i el govern central sobre l'increment dels salaris dels funcionaris.
En joc també hi ha l'equiparació del plus de residència dels treballadors de l'estat a les Balears amb els de les Canàries. Les parts continuaran negociant dimecres en una nova trobada.
Inspecció de Treball ha fet 16.400 actuacions en el darrer any, la majoria han estat irregularitats en la contractació.
Per això, el govern ha anunciat una campanya contra la contractació fraudulenta a temps parcial. D'altra banda, la sinistralitat laboral durant l'estiu ha baixat. Entre juliol i setembre hi ha hagut un miler d'accidents manco que l'any passat.
I el govern central ha habilitat 13 dies més de pesca per a les barques d'arrossegament del Mediterrani per garantir l'abastiment de peix i de marisc per a les festes de Nadal.
El president de la Confraria de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin, assegura que, tot i aquestes restriccions, els pescadors havien planificat l'any per poder vestir peix fresc en les dates més assenyalades com les de Nadal.
Gestionar semisèrie és molt complicat i 140 dies a lo llarg d'un any és complicat de gestionar i de repartir. La gent intentava ser molt efectiu en quants dies de la manera que els empleava. L'estiu són bones èpoques, les festes de Nadal.
I l'acusada per l'incendi mortal de ses païsses a Eivissa nega que anés al domicili de la víctima per calar-hi foc.
Isabel Castaño va declarar ahir al judici i va respondre només les preguntes de la seva advocada, negar que la nit dels fets s'acostàs al domicili de la víctima a ses païsses, tot i els enregistraments de diverses càmeres que la situen en aquella direcció.
¿Usted se reconoce en esas imágenes?
En algunas, solamente en algunas.
¿Podría especificar en cuál?
En algunas que se me ve claro. Pero nota no se ve nada.
Ara serà el jurat popular qui iniciï la deliberació i en dictamini la innocència o culpabilitat de l'única sospitosa.
I notícia que acabam de conèixer, el govern central proposa l'exportaveu de l'Unió Progressista de Fiscals, Teresa Peramato, com a nova fiscal general de l'Estat.
És una notícia de darrera hora perquè, de fet, ja se sabia que el Consell de Ministres cessaria avui l'anterior fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que va dimitir ahir, i la incògnita era si avui el govern ja presentaria en aquesta reunió del Consell de Ministres un nou candidat. De moment, ara s'ha conegut que Teresa Peramato és la candidata que vol presentar l'executiu.
I avui a l'Audiència Nacional continua també el judici als Pujol per presumptes delictes de corrupció relacionats amb la fortuna familiar.
Això després que l'alt tribunal s'hagi negat a exonerar l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, malgrat els informes mèdics que acrediten el seu deteriorament cognitiu. Seguirà per videoconferència el judici que fa seure al banc dels acusats els seus 7 fills i l'exparella del primogènit.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada de vent i de pluja a les Balears i avís groc activat per mala mà a totes les illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada ventosa. Avui, el vent de mestral i de tramuntana bufarà de moderat a fort durant tot el dia i això afectarà directament a l'estat del mar. Esperant que a la costa més exposada el panorama marítim sigui bastant complicat, marcat per la maregassa. De fet, a hores d'ara ja hem arribat a registrar una altura màxima de l'onatge superior als 4 metres, unes xifres que encara podrien anar més amb el pas de les hores. D'altra banda, aquest vent també ens arrossega una massa d'aire fred provinent del nord, i això farà que avui la temperatura torni a disminuir, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri aproximadament entre els 13 i els 18 graus. I d'altra banda, quant al cel, tot i que ara mateix encara tenim precipitacions a una bona part del territori, esperant que entre Mallorca i les Pitiüses comencin a aturar aviat. I de fet, durant la major part del dia tindrem moltes ullades de sol en aquestes illes, tot i que a Menorca el Nígols tindrà més persistència i també les precipitacions. Plourà a estones i a redols, tot i que aquestes precipitacions podran estar acompanyades també d'activitat elèctrica i també de calabruix. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Llucmassanes i 12 a Ciutadella. A les Pitiüses, 13 graus a Cala Jondal i 14 a Santa Eulària. I a Mallorca, 12 graus a Deià, 13 a Alaró i 15 a Palma.
Informatiu matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts, encetam la informació esportiva i ho fem parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que avui a hora baixa jugarà el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, avui és dia de Champions pel Palma Futsal, que cercarà contra el Hitkif ucraïnès un resultat favorable en el partit d'anada dels vuitens de final. A Hongria hi és el nostre enviat especial, Gavi Fortesa. Bon dia, Gavi.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal comença avui l'eliminatòria de vuitens de final de la UEFA Futsal Champions League. Serà a partir de les 6 de l'hora baixa, a la petita localitat hongaresa de Beret-Lluifalo, contra el Hitkif d'Ucraïna, que juga fora del seu país per mort de la guerra. Antonio Vadillo disposa de tota la plantilla, excepte, ja ho sabem, el lesionat de llarga durada Manolo Piqueras, contra un equip que aquesta temporada no sap el que és perdre ni a la Lliga del seu país ni tampoc a la Champions. Sentim el que diu al voltant d'aquest partit i de l'eliminatòria el porter i capità Carlos Barrón.
Bueno, sabiendo de... hablando mucho del potencial que tiene el equipo contrario, haciendo muchos ejercicios de esa forma y sabemos que tenemos que ir controlando un partido por la diferencia de goles, que es muy importante, así que me imagino que eso... trabajar en sus puntos fuertes y también luego pensar en que nosotros tenemos que hacer lo nuestro y llevar un buen resultado allí para casa.
Gràcies, Gavi. Recordant que el partit de tornada serà el divendres dia 5. De moment, l'anada d'aquests vuitens de final la podreu seguir en directe avui a IB3 Ràdio a partir de les 6. En futbol, les mallorquines Catacoll i Mariona Caldentei ja estan concentrades des d'ahir amb la selecció espanyola per a preparar la final de la Nations League contra Alemanya. Espanya començarà la defensa del títol amb el partit d'anada, que es jugarà aquest divendres a les 8:30 del vespre a Kaiserslautern. I la tornada ja serà el pròxim dimarts, dia 2 de desembre, a les 6:30 de l'hora baixa a l'estadi Metropolitano de Madrid. Un partit que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Més futbol. A primera divisió, el Real Mallorca torna avui matí als entrenaments després del dia de descans per començar a preparar la visita de dissabte a Sant Moix de l'Osasuna. Recordant que els vermells varen acabar la 13a jornada de Lliga, 16 amb 12 punts i fora de la zona de descens, tot i la derrota de dissabte al camp del Villarreal per 2-1. I ahir es va tancar aquesta jornada 13. Va ser a Cornellà amb la victòria de l'Espanyol per 2-1 contra el Sevilla. I avui també és nit de Champions en futbol. Quan siguin les 9 del vespre, 3 dels 5 representants espanyols disputaran la 5a jornada de la màxima competició europea. Cap dels 3 ho farà a casa seva. El Barça jugarà a Stamford Bridge contra el Chelsea, el Villarreal s'enfrontarà al Borussia Dortmund i l'Atlètic Club de Bilbao visitarà l'estadi de l'Slavia Praga. El campió del món de ciclisme en pista, Albert Torres, va rebre ahir un homenatge per part del Consell de Menorca. Va ser el Casino 17 de gener de Ciutadella per la fita esportiva aconseguida. Demà farà just un mes. Va ser un acte molt emotiu amb familiars i amics del menorquí Albert Torres i molts veïnats de Ciutadella que varen voler ser al costat del ciclista en un vespre tan especial. Sentim en primer lloc un emocionat Albert Torres i a la seva dona, Maria del Mar Bonny.
És més difícil xerrar aquí que la pròpia carrera. Intento la marca de Menorca el més enfora possible a totes les competicions. Dedicar unes paraules al meu padrí i a la meva padrina. Sé que avui estaria molt contents.
Un moment increïble, el fet de poder estar allà als nins, no? Ell que ja és conscient i... És veritat que un somni, no? Que el poble del meu home li fa reconeixement, és veritat que és molt agraït, no?
I en voleibol, la Barca Menorca ja prepara el seu debut a Europa. El conjunt menorquí s'enfrontarà al Turca Valliollari de Turquia aquest dijous a les 4 de l'hora baixa en el partit corresponent a la primera ronda d'aquesta Champions League de volei 2025. Escoltem la jugadora de la Barca Menorca, Marcela Amaral.
Ahora vamos a hablar un poquito más para saber qué podemos hacer y bueno, neutralizar un poco el equipo porque es un equipo muy agresivo en ataque, con muy buenas jugadoras y bueno, yo creo que podemos hacer nuestro mejor, nuestro pensamiento ahora para jueves.
En voleibol posant punt i final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Són ara les 7:40 minuts. Fem una pausa.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito.
No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha bé. Ara tenim el que no està en dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
7:42 minuts. Continuem parlant ara del judici per l'incendi mortal de Ses Païsses a Eivissa, que ha recollit aquest dilluns la declaració de l'acusada que ha negat que la nit dels fets anés al domicili de l'ancià de 77 anys per calar-hi foc. Ara serà el jurat popular qui iniciï la deliberació i dictamini la innocència o la culpabilitat de l'única sospitosa, ens ho explica Dani Manau.
Isabel Castaño només ha respost les preguntes de la seva advocada sense atendre les qüestions del Ministeri Fiscal ni de l'acusació particular. ha negat que la nit dels fets s'acostés al domicili de la víctima a Ses Païsses, tot i les gravacions de diverses càmeres que la situen en aquella direcció.
¿Usted se reconoce en esas imágenes?
En algunas, solamente en algunas.
¿Podría especificar en cuál?
En algunas que se me ve claro, pero en otras no se me ve nada.
També ha dit que no tenia claus del domicili i ha afegit que solia sortir a caminar de nit per evitar les amenaces d'una parella anterior. Ha reconegut que havia cuidat la víctima, de 77 anys, però que no havia cobrat per fer-ho ni mai havia demanat diners a canvi. En els al·legats finals, el Ministeri Fiscal ha remarcat que una vintena d'indicis apunten a la culpabilitat de l'acusada, per la qual demana presó permanent revisable.
Tenemos muchos indicios, una explicación inverosímil para mi criterio, una coartada inverosímil de Isabel, porque no la declaró hace 2 años y 3 meses. Pues entendemos que la conclusión lógica como prueba de indicios es la culpabilidad de Isabel.
L'acusació particular ha destacat el silenci de la dona i la defensa sosté que no hi ha proves directes ni indicis concloents. Demà, el jurat popular començarà les deliberacions per emetre el veredicte d'innocent o culpable.
També a Eivissa, la Policia Nacional i la local de Sant Antoni han desarticulat 2 domicilis on s'exercia la prostitució, un dins el nucli urbà Portmanyí i l'altre a la zona de Sant Rafel.
A Sant Antoni, en un domicili on enguany s'havien fet ja 3 inspeccions prèvies, es va constatar l'activitat amb pagaments en metàl·lic, amb targeta de crèdit. També dins l'immoble s'hi van identificar 2 treballadores sexuals i un client. A l'habitatge rafaler es va trobar 3 dones estrangeres que varen manifestar que exercien la prostitució de manera voluntària i a canvi de dobles en efectiu o en pagaments fets via datàfon.
I ha estat detingut a Palma un home per colpejar la seva parella amb un pot de vidre i deixar-la amb dificultats per a respirar a causa de la sang que li va produir. Està investigat com a presumpte autor d'un delicte de lesions en l'àmbit de la violència de gènere. Els fets varen passar la matinada de diumenge.
En arribar, els agents varen trobar molta sang al replà d'un pis i una dona malferida que realitzava gestos de no poder respirar. Al seu costat, la parella, sense immutar-se. La dona va ser traslladada en ambulància a un centre hospitalari amb una possible fractura del septe nasal, diversos talls a la boca i un traumatisme cranioencefàlic. Un veí va explicar als agents que havia escoltat minuts abans una discussió, cops, crits i un plor de la dona.
I fa només uns minuts s'ha conegut el nom proposat pel govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat. És Teresa Peramato. Va ingressar a la carrera fiscal l'any 1990 i en aquests moments és fiscal de sala, cap de secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem. Va ser presidenta de la Unió Progressista de Fiscals.
Això s'acaba de conèixer, que Peramato és la persona que proposa el govern central just l'endemà de la dimissió del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després de la seva condemna, recordem-ho, a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. En la missiva lliurada al ministre de Justícia, Félix Bolaños, García Ortiz admetia que ha arribat el moment d'abandonar aquesta responsabilitat, tot i que el nomenament és competència única de l'executiu. Abans d'assumir la seva nova responsabilitat, Teresa Peramato haurà de comparèixer, segons marca la llei, a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats.
I avui a l'Audiència Nacional continua també el judici als Pujol per presumptes delictes de corrupció relacionats amb la fortuna familiar.
Això després que el tribunal s'hagi negat a exonerar l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, malgrat els informes mèdics que acrediten un deteriorament cognitiu. Seguirà per videoconferència el judici, que fa seure al banc dels acusats els seus 7 fills i a l'exparella del primogènit, del més gran. La defensa havia demanat arxivar la causa després que els forenses concloguessin que Pujol, de 95 anys, no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer ni en capacitat per defensar-se. S'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó per presumptament amagar a Andorra la fortuna familiar, sense haver-la declarat a Hisenda.
I la jutgessa que investiga la gestió de la DAN ha demanat la factura del dinar en el restaurant El Ventorró, on va dinar Carlos Mazón, i la periodista Maribel Vilaplana el mateix dia de la catàstrofe.
L'instructora de Catarroja també ha demanat al candidat a la presidència de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aporti la factura del telèfon amb què va fer o va rebre les telefonades que aquell dia va mantenir en Carlos Mazón i en Salomé Prades.
I mentre la instrucció continua, la comissió d'investigació de la DAN al Congrés, el president de la Diputació Valenciana, Vicent Mompó, ha assegurat que varen tardar molt a enviar el missatge.
Ha dit que desconeix per què es va enviar abans l'S-Alert i afirma que el govern central no va enviar l'ajuda necessària. També ha comparegut la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero. Sobre la gestió de Carlos Mazón, ha evitat pronunciar-s'hi, però ha explicat que la darrera vegada que va parlar amb ell en el dia de la DAN va ser al migdia. Aquest Aquest és el moment de l'enfrontament entre el de diputada d'Esquerra, Teresa Jordà, i Susana Camarero.
El tema és on havia de ser el president de la Generalitat, on havia de ser la seva vicepresidenta, on havia d'estar reunit tot el govern de la Generalitat Valenciana, i allà no hi havia ni el quisqui.
Uno, no havia ausència, no tenia una delegació, el president no estava incomunicado i, per lo tanto, jo no tenia que ejercer esa sustitución al presidente. Es obvio que la vicepresidenta no tiene competencias en emergencia, que la vicepresidenta no tenía que tomar decisiones en las emergencias y que desde luego no iba a influir en ningún caso en una decisión operativa que se pudiera tomar respecto a las emergencias.
En tot cas, el Partit Socialista ha demanat la dimissió de tot l'executiu.
I de l'exterior, el president d'Ucraïna assegurarà que la proposta de pau té manco de 28 punts i pot ser viable.
Volodymyr Zelensky ha tornat a defensar que la pau en Rússia no pot estar condicionada a la modificació de les fronteres. Actualment s'està fent feina sobre un nou marc de pau actualitzat i perfeccionat, ja que el pla de 28 punts de Trump no agradava a Ucraïna. Mentrestant, aquesta matinada han continuat els bombardejos a Rússia amb el manco, una persona morta i 7 de ferides a Kiev, també víctimes mortes, 3 en territori rus per atacs aeris ucraïnesos contra les regions de Krasnodar i Rostov.
I almenys 4 persones han mort en un nou atac d'Israel contra Gaza, tot i l'alto al foc.
Tot i això, quan hem conegut que els centres de distribució d'ajuda amb el suport d'Israel i dels Estats Units posen fi a les operacions a Gaza.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I vos parlem ara del balanç que fa de vacunació a les escoles. El govern, el 43% de la població escolar d'entre 3 i 5 anys s'han vaccinat contra la grip als centres educatius de les Balears. Salut considera que les xifres són bones, ja que suposen que s'ha multiplicat per 10 el nombre d'infants que s'han immunitzat contra la grip si es compara amb les xifres del curs anterior. Ens ho explica Carme Moreno.
Passat es va dur a terme un pla pilot a determinats centres i l'actual curs la campanya contra la grip s'ha estès a tots els centres educatius de les Balears. Destaquen sobretot els bons resultats de Menorca, on s'ha vacunat el 53% de la població escolar. És la consellera de Salut, Manuela García.
Creo que es un éxito global de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues fundamentalmente estamos muy contentos porque el primer mensaje que queríamos dar es que partíamos de unas cifras muy bajas, partíamos de una tendencia, no solo las cifras que ya eran preocupantes, sino la tendencia continua a la baja, i que realment això pues, se ha revertido.
La campanya es mantindrà els pròxims anys i es vol millorar la comunicació i la coordinació. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Acostar la vacunació en els centres educatius a les famílies es acostarà a la totalitat de l'alumnat de les Illes Balears, de tot tipus, de tota condició, i per tant crec que això és una mesura molt positiva. Primer de tot perquè conciliam, com ha dit la consellera de Salut, vida familiar i laboral.
La campanya va acabar el passat dia 17 de novembre. Les xifres encara no són definitives, ja que Salut fa una repesca a tots els centres educatius.
I la comunitat educativa de 0 a 3 anys de Menorca demana la paralització del futur decret de 0 a 3 anys del govern que ha de regular els menjadors escolars.
Consideren que és inviable i que fins i tot posa en perill la salut dels infants. Entre les crítiques hi ha les ràtios, que consideren del tot inassumibles, també la manca de professionals i espais adaptats per atendre els petits durant el servei de menjador i becadeta. Però, sobretot, el que es denuncia és la manca de perspectiva d'infància que té el text de la Conselleria d'Educació. Eva Bordoy és membre del col·lectiu Menorca 03.
Realment posa en perill la seva salut tant física com emocional. Ja hi ha estudis que relacionen problemes de conducta alimentària a l'adolescència per experiències viscudes negativament en els moments de menjar a la primera infància.
La Conselleria d'Educació puntualitza que l'esborrany no és un document tancat. A més, assenyala que el nou decret es redacta per actualitzar i per unificar la regulació del servei de menjador escolar i cafeteria, que fins ara es basa en resolucions i instruccions de l'any 2003.
I la coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca denuncia públicament la vulneració constant i sistemàtica dels drets de les persones amb mobilitat reduïda. El Consell garanteix que el finançament arribarà als ajuntaments i avança la posada en marxa d'una oficina d'accessibilitat. Carles Marquès.
La coordinadora denuncia la vulneració flagrant dels drets fonamentals de les persones amb discapacitat a circular lliurement i amb dignitat. En rampes inútils, voreres sense rebaixar o accessos bloquejats amb obstacles converteixen la vida quotidiana d'un ciutadà en cadira de rodes en un autèntic camp de proves. Esperança Barceló és la presidenta de la coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca.
Toca molt la moral de que hi hagi unes lleis aprovades i que no s'acompleixin. Perquè és indigne per les persones que necessiten poder-se moure com tothom. És una il·legalitat, clar que sí, però com tantes altres lleis. Se fa la llei, però després no se dota de pressupost.
Des del Consell anuncien que presentaran a la Junta de Baldes de dimecres una nova proposta de conveni per dotar de finançament als ajuntaments. Sentim la consellera de Benestar Social, Carme Reinés.
La idea és finançar el cost que pugui tenir el pla d'insular municipal d'accessibilitat que tingui cada ajuntament.
El Consell ha avançat també la propera creació d'una oficina d'accessibilitat per treballar de manera coordinada amb els ajuntaments.
Tenim previst que dins el primer trimestre de l'any que ve poder comptar amb un tècnic d'accessibilitat i nosaltres creiem que aquesta figura permetrà poder donar assessorament als ajuntaments a l'hora de realitzar accions o obres.
Està molt bé que tinguem plans d'accessibilitat, està molt bé que tinguem oficines d'accessibilitat, però la impressió que m'ho dona és aquesta, que ens quedem aquí.
La coordinadora reclama la revisió dels punts inaccessibles, la implementació d'un pla insular d'accessibilitat que garanteixi el compliment de la normativa i la creació de mecanismes de seguiment i sanció per evitar vulneracions de la llei.
I manquen 5 minuts per arribar a les 8. Moment ara per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
De desembre del 1961 es posava en marxa Cavall Fort, una revista de còmic en català dirigit a joves i infants que, 64 anys més tard, encara esperen les seves bústies cada 15 dies. Són 10.000 subscriptors sobre el que és mantenir ben viva. Una publicació referencial en parlarà aquesta setmana Inca la seva directora Mònica Estruc, que també farà un taller per a infants. Ens ho explica na Sandra Martínez.
I tot emmarcat en el còmic Nostrum d'enguany, que té la capital del Reiguer com a escenari principal. Cavall Fort va néixer en ple franquisme i era, a banda d'un TVO pels menuts, gairebé una militància. Més d'una generació va tenir els seus personatges com a referents, però ara que les coses han canviat, ara que hi ha tants estímuls pels infants, ara que han passat 64 anys, encara hi ha nins i nines impacients per rebre el Cavall Fort o el seu germà petit, el Tatano? I la resposta és un sí rotund.
Jo crec que és una cosa que ells la senten molt seva, perquè arriba el seu nom i, per tant, no és una cosa que la vagin a comprar al quiosc, sinó que els arriba a casa i és per ells. És realment un al·licient que tenen els nens d'avui dia i que les famílies també el viuen, no? com una bona solució, com una bona alternativa a les 1.000 propostes que ja tenen els infants.
I es manté també en part aquesta militància que comentàvem, perquè un miler de cavalls forts i tatanos, amb jocs, històries, reptes i personatges, viatgen cada 15 dies arreu del món, allà on feines, estudis o imprevistos hi han duit les famílies.
Són el seu lligam amb el país, amb la família que queda aquí, amb els avis en molts casos, i per tant no deixa de ser també que fa un ús o una utilitat en aquest sentit de mantenir el lligam amb tota gent que està vivint fora, però que evidentment se senten encara part d'aquí i que se senten lligats.
Dijous, Estruc i també Catalina Mejía, que és la directora literària de Salamandra Gràfic i Distrito Manga, mantindran una trobada amb estudiants i professionals. L'endemà serà el moment dels tallers escolars, que comptaran amb la col·laboració de Jaume Balaguer i que tindran una doble vessant.
Què és el còmic i com es treballa un procés d'elaboració d'un còmic amb el guió, els esbossos, els dibuixos en negre i després els dibuixos en color i com això acaba imprès a la revista i els ho ensenyarem. I després el Jaume els proposarà fer ells també a partir d'un còmic, diguem, que ell haurà començat, que puguin acabar amb el que els hem explicat de com s'elabora un còmic, que ells també puguin fer una pàgina d'un còmic seu.
Estruc és la directora d'Edicions Cavallfort des de l'any 2022. És la segona dona responsable de les publicacions des que es van posar en marxa i presideix, assegura que de forma casual, un equip de feina conformat exclusivament per dones.
Agenda del reggae, icona cultural, el primer en fer mundialment coneguda la música de Jamaica molt abans, també de Bob Marley, Jimmy Cliff, ha mort als 81 anys.
Era cantant, actor també de Jamaica, va ser autor d'èxits com, per exemple, You Can Get If You Really Want o aquest I Can See Clearly Now. I també va protagonitzar la pel·lícula Caigui qui caigui. El músic Jimmy Cliff era una llegenda del reggae i la seva esposa ha anunciat a les xarxes fa poc que la Tifa Chambers aquesta mort. Va dir als fans de tot el món, vull que sàpiguen que tot el suport dels seus seguidors, la seva força, continuarà amb ell durant tota la carrera. Va començar la seva carrera, com dèiem, abans que Bob Marley, un artista àgil que sempre reia i que compartia amb la gent aquesta manera de fer música.
Amb un dels seus grans èxits arribarem a les 8.